plats més populars, més bons de la gastronomia mundial, l'Organització de Consumidors i Usuaris ha fet un estudi ara sobre les pizzas de gran abast, on ha comparat 153 pizzas del supermercat.
Del supermercat.
Del supermercat. Tant...
Fresques i congelades.
Exacte, tant les que estan congelades com les refrigerades. Llavors, les conclusions són bastant impactants perquè només dues úniques pizzas aproven aquest examen.
Ah?
Primer...
Quines són les
pizzas? De 163.
De 163. 153.
153, o sigui, hi ha 151 pizzas que es venen al supermercat que no estan aprovades.
Exacte.
Genial. Vull saber quines són, que són les úniques que compren.
Allò us les diré, però primer de tot, què s'ha valorat? S'han valorat els excessos de sal, les grasses saturades, els additius i les calories que porten aquestes pizzas.
S'ha valorat que no et matin d'un mos.
Sí. Bàsicament.
Sí. L'Organització de Consumidors i Usuaris, de fet, ha dit que cal tenir molt en compte que aquests productes han de ser de consum ocasional perquè poden ser perjudicials per la salut si no es modera, doncs, la seva ingesta. Llavors, sap greu dir-vos que les dues pizzas, les dues són vegetals, aquestes que porten verdures.
Per mi perfecte, perquè ja he dit que jo...
A tu t'agraden aquestes,
de verdures, sempre, sí.
Però no diuen res de les anxoves.
Bueno, no passa res. Normalment a les de supermercat no van al
més que l'anxova calenta no m'agrada mai.
No, ja ho vam comentar un dia, no? Jo sí, jo a favor. Però i no ens diràs quines són concretament?
Sí, ara us ho dic. Se n'han analitzat 25 de les vegetals i 17 diuen que tenen una valoració acceptada. Però, això sí, només dues aproven l'examen amb nota. Quines pizzas són aquestes? Primer, la vegetal congelada Veggie Lovers, de la marca Garden Gourmet. Sabeu quina és? Doncs aquesta. És la que té més quantitat de verdures, poques grasses saturades i escassa presència d'additius. Costa, però, és una mica careta. Costa 6,98.
Com l'altre.
Per això no l'ha comprat mai, perquè dic...
És
però ara la compraré, ara la provaré. Ja sé on trobar-la, ja tinc al cap.
I una altra que també ha passat l'examen és la vegetal de forno di pietra de la marca Buitoni.
També sé quina és. També...
Aquesta no és tan saludable com l'altra, però és molt més econòmica, val 3,65 euros.
Meitat de preu.
Les dues les tinc controlades.
Però unes miques més de quilocalories no passa res.
Està bo,
no?
Sí.
Molt bé, doncs perfecte.
Us l'heu apuntat, eh?
Sí.
Vinga, va, anem a la musiqueta.
Anem. Doncs mira, avui parlarem de Madonna, però no per una bona notícia. Resulta que és ben sabut que Madonna arriba sempre tard als concerts, no sé si ho sabíeu.
Sí, de Barcelona va començar.
Jo no sabia.
Gairebé dues hores tard.
Dues o tres hores tard.
Molt tard.
Però és molt tard, això.
Sí. És ella.
Doncs el desembre passat, dos fans de l'artista van interposar una demanda col·lectiva, tant a Madonna com a Live Nation, i també on es feia el concert a Nova York. Clar, podeu pensar, no sé si n'hi ha per tant com per posar una demanda, però sí que és cert que, vull dir, va trigar moltíssim a sortir a l'escenari. L'hora que posaven, que assenyalava l'hora de començament d'aquest concert, era a 9:15, i Madonna va començar el concert a 11:15. Per tant, 2 hores i quart tard. És molt.
Però els seus mànagers ja li haurien de citar-la 3 hores abans, així no fa tard.
Ho fa sempre.
Igual ha acomiadat uns quants mànagers per citar-la abans.
Jo trobo que és moltíssim. Imagina't estar 2 hores i quart allà esperant.
Això és una falta de respecte.
Jo pensava que seria una estoneta, 20 minuts.
No, 2 hores i quart.
De fer-se la interessant, però home, 2 hores.
Hi ha gent que viu per sobre del bé i del mal.
Sí.
Llavors, els demandants van denunciar que el retard del concert els va dificultar molt la possibilitat d'utilitzar el transport públic per tornar a casa, i també deien que hi havien hagut perjudicis personals i laborals, i que, de fet, que si haguessin sabut que començaria tan tard, no haguessin ni comprat l'entrada, perquè treballaven el dia següent.
Fixa't.
Llavors, ara Madonna ha respost a aquesta demanda col·lectiva i ha dit que s'ha defensat, ha dit que els seus veritables fans saben que ella sempre puja a l'escenari molt més tard de l'hora d'inici prevista. Exactament, ha dit, si un fan està prou familiaritzat amb la història dels meus concerts per saber que les actuacions duren 2 hores i quart, aquest fan segurament deu saber que Madonna normalment puja a l'escenari molt després de l'hora indicada per a l'espectacle i toca fins a ben entrada la nit. Llavors no entenc per què posen una hora concret a l'entrada si ja sap que començarà més tard.
No, és que
no,
sentit,
no té gaire sentit.
Sí.
Va. No.
En fi,
Madonna.
Madonna ja s'ho farà.
Sí, ja veurem com acaba.
A mi no m'afectarà mai aquest problema.
No l'aniràs a veure,
No l'aniràs a veure.
En fi.
Acabem amb Madonna?
Acabem amb Madonna. Madonna.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
No
19 minuts que passen de les 9 del matí. A aquesta hora seguim nosaltres, com sempre, des d'aquest programa i des d'aquesta emissora amb les entrevistes electorals de cara a les eleccions del proper diumenge 9 de juny al Parlament Europeu. Pel que fa pels comuns, han passat a l'atac després d'un inici de campanya atropellat. Jaume Asens va començar dient que el Hard Rock havia deixat de ser una línia vermella per formar un nou govern amb el PSC de Salvador Illa. El mateix macroprojecte de casinos que va provocar la caiguda dels pressupostos de la Generalitat i l'avançament electoral al Parlament de Catalunya. Ara, però, per marcar perfil verd, els comuns asseguren que portaran als tribunals europeus el proper govern de la Generalitat si no s'actua per frenar els efectes de l'emergència climàtica. Per parlar-ne de tot plegat, avui ens acompanya des de l'estudi Júlia Miralles. Ella és cocoordinadora d'Internacional de Catalunya en Comú, membre de l'executiva del partit i número 2 a les llistes de Comuns Sumar a les eleccions europees que celebraran, com dèiem, aquest proper diumenge. Júlia Miralles, què tal? Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Senyora Miralles, el Hard Rock ha de ser o no ha de ser línia vermella?
Jo crec que, diríem, nosaltres ho hem deixat clar des del principi. Nosaltres del que parlem és d'un programa concret. Nosaltres creiem que la ciutadania de Catalunya es va expressar molt clarament a les urnes, a les eleccions catalanes, i el que ha demanat és una majoria progressista. Aquesta majoria progressista existeix avui al Parlament de Catalunya i, per tant, és sobre el que les forces polítiques han de treballar. Les nostres propostes són clares, els comuns apostem per la transició ecològica justa, per les polítiques socials, per una Catalunya a favor de la seva gent i dels serveis públics, i qualsevol acord anirà en aquesta línia.
De seguida li pregunto per temes merament europeus, però l'actualitat mana i aquest final de campanya ha quedat marcat, sí o sí, per la citació de Begoña Gómez, que haurà d'anar a declarar als jutjats el proper 5 de juliol per donar explicacions sobre els presumptes casos de corrupció i tràfic d'influències de les quals se li imputa. Això és l'ofert? I si és l'ofert, cal portar-ho també a Europa?
Miri, sobretot jo crec que les eleccions europees hem de ser conscients que són ja aquest diumenge i que van de temes fonamentals per la ciutadania de Catalunya. Van de si tornem a les retallades, que Catalunya les va patir moltíssim, van tenir durant anys aturs juvenils per sobre del 50%, per exemple, i els serveis públics es van veure molt afectats, o si apostem per una Europa d'inversió pública, de despesa pública a favor de la seva gent. Per tant, aquest em sembla que és el tema central que hem de situar. Respecte a l'offer, doncs lamentablement les forces d'esquerres i els comuns el coneixem des de fa molts anys. Nosaltres hem estat 8 anys governant a l'Ajuntament de Barcelona amb Ada Colau i ha estat constant els atacs de la dreta i també dels lobbies de les grans empreses fent servir, diríem, querelles que després s'han anat arxivant metòdicament, no? Ha passat també amb Mònica Oltra, ha passat amb moltes persones d'esquerres. Per tant, evidentment, és un element més de la lluita de la dreta i l'extrema dreta per fer-nos fora de les institucions i nosaltres seguirem treballant per transformar la vida de la gent.
Com sap, aquestes europees, de fet, sempre les europees, a Espanya són per circumscripció única, vol dir que Espanya forma part d'una sola circumscripció. És per això que molts partits, per tal de treure la major representació possible, es presenten en bloc. És un error per part dels comuns presentar-se per separat de Podemos?
Nosaltres, diríem, hem format part del que és el gran espai de l'esquerra a Espanya avui, que és Sumar. Hem de ser conscients que les darreres eleccions generals Sumar va representar la coalició més àmplia de forces progressistes transformadores que hi ha hagut mai a la història d'Espanya, no? Per tant, em sembla que això és un element positiu. Aquesta casa gran ha de continuar creixent i, per tant, una mica aquí estem al Sumar i aquí estem, perdó, els comuns i aquí seguirem estant amb les forces de transformació i intentant sempre ser força de govern per, com deia, a canviar la vida de les persones en polítiques concretes.
Li pregunto diferent, davant d'una fragmentació com aquesta, pateixen per una desmobilització de l'esquerra?
Nosaltres el que estem fent és una mica posar de manifest la necessitat que hi ha de que les persones d'esquerres, les persones ecologistes i que volen canviar, diríem, les polítiques públiques vagin també a votar diumenge a les eleccions europees. Això ens sembla el més important. A vegades és cert que hi ha hagut menys mobilització en general a les eleccions europees perquè la gent les veu com unes eleccions de segon ordre i el que hem de dir és que avui moltes de les polítiques que es fan a les nostres ciutats, a Barcelona, als municipis de Catalunya, a la Generalitat o a l'Estat, venen marcades per Europa. Per tant, que apostar per la transformació social passa també per sortir a votar diumenge i perquè les forces progressistes i ecologistes estiguin ben presents al Parlament Europeu.
Si parlem de les darreres enquestes pel que fa a nivell europeu, tot fa preveure una pujada, i això ens hauria de fer preocupar i preocupar molt a tots els ciutadans europeus, una pujada notòria de l'extrema dreta europea. Quines conseqüències pot tenir si això passa?
Efectivament, aquest és segurament el gran risc que afrontem. Hi ha la possibilitat de que després d'anys d'una Europa construïda sobre aquesta gran majoria entre socialdemocràcia i conservadors i des del 2019 afegint també les forces liberals, ara es podria passar a una majoria entre populars i extrema dreta. Això, sens dubte, com comentaves, implicaria regressions molt importants i ho hem vist, jo crec, també amb coses molt concretes. És a dir, l'extrema dreta no és una amenaça etèria. Hem vist com a Polònia, com a Hongria, els governs d'ultradreta han creat, per exemple, zones lliures de col·lectiu LGTBI, una cosa que ens sembla una aberració, va absolutament en contra dels drets humans i en retroteu els moments més foscos de la història europea, o, per exemple, com estan limitant el dret a l'avortament. Això no ho veiem només a Polònia, on la llei de dret a l'avortament ha estat condemnada pels tribunals europeus, sinó que ho veiem també a molts llocs d'Espanya on el PP ha pactat amb Vox i, per exemple, avui a Andalusia moltes dones han de creuar províncies i províncies perquè per poder fer efectiu el dret a l'avortament que el reconeix la legislació espanyola. I tot això ens ho juguem a les eleccions de diumenge, efectivament.
Veu possible que l'extrema dreta acabi marcant l'agenda política europea?
És un risc, com deia. Jo crec que la millor manera d'aturar aquest risc és que les forces progressistes estiguem presents i que, per tant, en relació al que dèiem abans, totes les persones que volen més política social, més drets civils, més llibertats, vagin a votar diumenge.
De seguida parlem de cadascun d'aquestes qüestions, eh? Però quina ha de ser la prioritat de la nova Eurocambra? El canvi climàtic, la migració, l'habitatge, la posició davant dels conflictes internacionals?
Segurament totes aquestes són prioritats centrals, costa molt escollir, però sí que és cert que, d'una banda, veiem aquesta cruïlla històrica, no?, que diem nosaltres a vegades, que és entre una Europa que torna al neoliberalisme i a les retallades que, lamentablement, han marcat massa la política europea els darrers anys, que també han generat aquesta desafecció, segurament, de la ciutadania, o una Europa que aposta, com ho va fer després de la crisi del Covid i de la crisi d'Ucraïna, per la inversió pública, per la despesa social i, per tant, també per una despesa social que sigui en més drets de ciutadania, en més drets socials i en una transició ecològica justa que és indispensable. No obstant això, és cert que a part de la transició ecològica de l'Europa social, veiem també com en l'àmbit dels drets hem d'avançar. És a dir, algunes forces estan volent que anem enrere. El Pacte Europeu de Migració i Asil és, sens dubte, un retrocés crucial. Viola la legislació internacional de protecció de les persones refugiades i, per tant, aquesta ha de ser també una prioritat important.
Li pregunto primer per una qüestió que no li he preguntat, que és el català. S'ha de poder parlar català a Europa?
Sens dubte. El català és una llengua que parlen 10 milions de persones a la Unió Europea, és la 13a llengua, mentre que tenim 27 estats membres, i per tant jo diria que és una anomalia democràtica que la ciutadania catalanoparlant no pugui parlar amb normalitat amb la seva llengua, amb les institucions europees. El català s'ha de poder fer servir les institucions i la ciutadania de poder relacionar-se amb les institucions europees, amb la seva llengua, també en aquest cas amb el català. Això serà una prioritat dels comuns i de Jaume Asens per aquesta legislatura.
Què faran els comuns perquè això sigui possible?
Doncs miri, el més important, de fet, és que hi ha alguns estats, com sap això, es decideix al Consell Europeu, per tant necessitem tenir els estats a favor, hi ha alguns estats doncs, que per diverses qüestions no ho veuen clar, per dir-ho així. Per tant, el més important, sobretot, és fer pedagogia, és dir, això no és una cosa, diríem, no és una batalla política de ningú, és una normalitat, creiem que totes les forces polítiques catalanes hauríem de fer pinya a favor de l'oficialitat del català, i per tant la mesura més important, segurament, és fer pedagogia a Europa i explicar a la resta d'estats membres que és positiu que hi hagi una llengua més reconeguda, que això és una riquesa lingüística, és una riquesa cultural i és també patrimoni cultural i lingüístic del conjunt de la Unió Europea.
Canvi climàtic, abans ho deia, els comuns volen portar el futur govern de la Generalitat als jutjats en matèria climàtica a Europa si no es posen les piles. Què cal perquè es posin les piles?
Bé,
o què vol dir posar-se les piles en aquest sentit, vaja.
Sí. Nosaltres una mica el que denunciem també és que a vegades amb algunes forces polítiques veiem un doble discurs. Com van a Europa a dir pacte verd europeu, apostem per les polítiques climàtiques, això ho ha fet tant Esquerra com els socialistes, i després veiem com aquí la realitat és que Esquerra Republicana a nosaltres ens ha decebut el govern de la Generalitat. Venia amb una agenda social, venia amb una agenda ecologista, i després hem vist, per exemple, com hi ha hagut una inacció absoluta en matèria climàtica que ens ha portat a una pèssima gestió de la sequera i a unes conseqüències doncs, que hem estat visquent en el nostre dia a dia fins ara mateix.
Però ara em deia, perdoni que ajunti temes, sí, però és segurament és el que pensa molta gent o molta ciutadania pendent d'aquestes europees, però ara em deia és que Esquerra ens ha decebut en matèria social, però també ha presentat els pressupostos més socials de la història, no?
Això és el discurs que ha fet Esquerra durant molt temps, però nosaltres seguim pensant que hi ha hagut poca ambició en matèria social en molts sentits. De fet, la vegada quan hem recuperat els pressupostos pressupostos des de les retallades ha estat quan va estar Comuns pactant els pressupostos de la Generalitat i quan nosaltres hem estat apretant també perquè efectivament hi hagués una aposta sobretot en matèria de polítiques socials. Per tant, aquí nosaltres ens sembla que el govern d'Esquerra Republicana s'ha quedat moltes vegades a mig camí i no ha sabut apostar clarament, com dèiem nosaltres, per aquesta majoria progressista que existeix i ha existit a la Cambra Catalana i que és la que va a favor dels drets de la ciutadania i del benestar social.
L'energia nuclear, com diu Europa, és una energia verda?
L'energia nuclear, evidentment, no és una energia verda. Les forces ecologistes, les persones que creuen en aquesta transició justa i els moviments socials ho han dit sempre. Hem d'acabar amb l'energia nuclear a Europa. L'energia nuclear és, diríem, un pedaç que posem per no seguir avançant, com ho hem de fer amb una transició ecològica justa real. El que s'ha de fer és apostar per les renovables i aquí ho hem de dir també en relació amb el que em preguntaves abans. Catalunya està a la cua d'Europa en desenvolupament de les energies renovables i això que tenim molta capacitat per generar energia eòlica o energia solar. Ens hem de posar les piles, perquè aquest tema, sens dubte, és central.
Mm. Ara em deia les renovables, i de veritat que no faig mofa de res, però són discursos que s'escolten al carrer i, per tant, com que això, aquesta xerrada és per la gent, parlem del que parla la gent. Estem tots d'acord, al final tots anem a parar al mateix lloc en què s'ha d'abordar el canvi climàtic, i estem tots d'acord en que s'han de posar sobre la taula aquestes renovables. Mm. Ara bé, quan uses aquest discurs de les renovables, parles d'energia eòlica, però compte on posem els parcs eòlics, perquè el mar no, perquè perjudica, però a la muntanya tampoc, perquè perjudica el paisatge i perjudica la biosfera. Quan parlem d'un parc solar, imposta el sol. Quan parlem d'altres energies renovables, sempre sorgeixen problemes. Mm-hmm. Quina ha de ser la renovable amb la que ens hem de quedar? O quina ha de ser el futur pel qual passa aquesta energia renovable per fer front al canvi climàtic?
Mira, jo crec que l'element central aquí és l'ambició en matèria climàtica és indiscutible. La necessitem, ens ho diuen les previsions científiques, les pitjors previsions d'augment de les temperatures s'estan superant. Per tant, això ens ho va dir la Joventut pel Clima fa 5 anys, que va canviar, va fer un gir en els resultats de les eleccions europees i va aconseguir frenar l'extrema dreta. Esperem que tornem a tenir els joves ecologistes també votant aquestes eleccions i, per tant, hem de ser ambiciosos en matèria climàtica. Això, com deia, és indiscutible. Una altra cosa és que és cert que segurament moltes vegades s'han presentat projectes d'energia renovable, doncs que no s'han basat en el diàleg amb el territori, amb la pedagogia i amb que tots entenguem que necessitem fer aquesta aposta immediata, que anem tard ja en desenvolupar un nou model energètic a Catalunya. Per tant, a partir d'aquí, en diàleg amb la ciutadania, amb el territori, amb les entitats, és com hem de veure quins són els projectes concrets i on s'han d'implementar.
Una altra de les qüestions capdals d'aquesta propera legislatura a Europa és el tema migratori. Uh-huh. Com hem d'abordar aquesta qüestió?
Sobretot jo crec que amb la migració, i ho hem estat comentant, és un dels temes centrals on veiem com moltes forces polítiques, i no només la dreta, està comprant el discurs xenòfob i racista de l'extrema dreta. Per què dic no només la dreta? Perquè és cert que veiem com Junts a Catalunya o Ayuso a Madrid, sens dubte, fa un discurs de criminalització de la migració, però és que lamentablement a Europa hem vist també com la socialdemocràcia i el Partit Socialista Obrer Espanyol, això ho hem de dir, ha pactat aquest pacte europeu de migració i asil que viola els drets de les persones migrants i de les persones refugiades.
S'han acceptat xantatges, senyora Miralles, com el de Turquia, per exemple?
Jo crec que això no va de xantatges o no xantatges. Del que va és de respectar la legislació internacional que reconeix el dret de les persones refugiades a demanar asil a l'estat on arriben, i això avui el Pacte Europeu de Migració i Asil ho incompleix. Crea una zona, un buit legal a les fronteres que fa que les persones que fugen de les pitjors catàstrofes humanitàries no puguin demanar el dret d'asil que els reconeix la legislació internacional. Per tant, el primer en matèria de migració és deixar-nos de discursos criminalitzadors que veuen la migració com una qüestió de seguretat i entendre la migració com una qüestió sobretot de drets humans i de drets socials. A partir d'aquí, els estats s'han de corresponsabilitzar. La primera proposta de la comissió incloia que tots els estats membres es corresponsabilitzessin d'acollir els immigrants i les persones refugiades que arribessin, i això ho van rebutjar els estats. Aquest és un element de mínims, és a dir, acollir les persones que venen en una situació de necessitat, en una situació de migració o de refugi, és responsabilitat de tots, perquè per això som Unió Europea, no ho som només pels interessos comercials o pels interessos mercantils.
Clara, deia, els estats s'han de corresponsabilitzar i és per això que som Unió Europea, però mentrestant veiem els estats europeus que donen a costa, com pràcticament sempre posen majors dificultats a la gent, per exemple, d'Open Arms, per poder atracar els seus ports.
Efectivament, aquest és un dels grans errors segurament que ha comès la política migratòria europea els darrers anys, i molt els governs d'extrema dreta, com per exemple el de Meloni a Itàlia. I ara veiem com el Partit Popular de la senyora presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, obre la porta a pactar amb aquesta senyora Meloni i amb aquesta ultradreta. Per tant, com dèiem abans, aquest sens dubte és un dels principals reptes. Criminalitzar les ONGs i els moviments socials que han estat a favor del refugi, de l'acollida i de donar suport a les persones migrants i refugiades respectant simplement els seus drets humans és, sens dubte, un error central que està cometent la Unió Europea avui.
Però per això li deia, corresponsabilitzar els estats no funciona.
Hauria de funcionar. Nosaltres és el que anem a defensar a Europa. Els estats s'han de fer càrrec dels drets d'aquestes persones que arriben en una situació, diríem, buscant una vida millor a Europa a través de la migració o fins i tot fugint de les pitjors catàstrofes humanitàries. Hem acollit els refugiats que venien d'Ucraïna i nosaltres hem estat absolutament a favor d'això, però aquest mecanisme també ha demostrat que Europa és capaç d'acollir persones refugiades també quan venen de Síria, quan venen de Palestina o quan venen de qualsevol altra catàstrofe que es viu al món i amb la qual hem de ser igualment solidaris.
Precisament, quina ha de ser la posició europea davant de conflictes internacionals com el d'Ucraïna, com el de Palestina?
Sobretot el que veiem és que la Unió Europea no ha estat capaç de tenir una agenda d'acció exterior pròpia. Moltes vegades l'hem vist subordinada als interessos dels Estats Units i això ens sembla que és un error. Vivim un moment de major incertesa en el panorama internacional i, per tant, el que necessitem en primer lloc és una Unió Europea que pugui tenir veu pròpia i que pugui tenir protagonisme en l'arena internacional. I què ha de fer amb aquesta veu pròpia? Doncs sobretot a defensar una acció exterior basada en la pau, en el foment de la pau, una pau basada en la cooperació i el multilateralisme, és a dir, en els espais internacionals com les Nacions Unides, i en el respecte al dret internacional i als drets humans. Això és veritat que ho hem vist amb la reacció a la crisi d'Ucraïna, a la invasió de Rússia a Ucraïna, però en canvi, lamentablement, no ho veiem de la mateixa manera a Palestina. Nosaltres denunciem aquesta doble vara de medir de la Unió Europea i podem dir amb orgull que els Comuns i Sumar hem estat sempre coherents i hem estat sempre a favor de la pau i del dret internacional a Ucraïna, a Palestina o al Sàhara, per exemple.
Doncs li pregunto precisament per aquest conflicte a Palestina, quina posició ha de prendre Europa davant d'un estat com Israel?
Miri, avui tornem a veure una massacre, diríem, horrorosa. Ens esperevera veure altra vegada un atac a una escola per part d'Israel.
Més tant, de 30 morts, eh?
Efectivament. És absolutament urgent que la comunitat internacional reaccioni amb molta més contundència i que la Unió Europea reaccioni amb molta més contundència. L'alto al foc ha de ser immediat i ha de ser incondicionat i s'està demostrant que això no s'aconseguirà no només amb el reconeixement de l'estat palestí, que això és important i ho celebrem, sinó amb sancions comercials i diplomàtiques contra Israel. Israel ha de tenir un embargament d'armes immediat i ha de sentir la pressió a la comunitat internacional per frenar immediatament aquest genocidi.
Li molesta que hi hagi certa part de la població que digui que aquest discurs és un discurs antisemita?
En absolut. Nosaltres, diríem, des del primer moment hem, per exemple, condemnat els atacs, evidentment, terroristes de Hamas contra Israel i creiem que això ho hem de poder dir. Europa, doncs, l'antisemitisme ha estat el pitjor episodi de la història europea i això no va ni molt menys de la població d'Israel. Això va de dir que el govern de Netanyahu, que per cert és un govern d'extrema dreta, està generant un genocidi contra la població palestina i això, diríem, no va contra ningú. Això va a favor només del dret internacional, dels drets humans i de la població palestina, que és la que està patint avui.
Si posem aquesta visió, aquesta mirada cap a Europa, però des de casa nostra, un dels greus problemes que tenim a casa nostra és la qüestió de l'habitatge. Cada cop menys gent pot accedir a un habitatge que està pels núvols. Des d'Europa s'hi pot fer alguna cosa?
Sí, sens dubte. A vegades pensem que Europa té poques competències, però després, quan interessa, resulta que apareixen competències. I el dret a l'habitatge és un d'aquests temes, per exemple. Tres qüestions molt concretes. El tema del turisme. A ciutats com Barcelona, però ja no només Barcelona, perquè vas a l'àrea metropolitana i cada vegada passa a més ciutats més enllà de Barcelona, el turisme ha fet augmentar molt els preus dels lloguers. Per tant, necessitem una regulació molt més estricta d'Airbnb i de les plataformes de lloguer turístic i això pot venir des de la Unió Europea. Nosaltres defensem també que cal un gran fons públic europeu, igual que ens ha fet els Next Generation, que sobretot eren per transició ecològica, per digitalització, doncs un gran fons similar al Next Generation, però que aposti per crear un fons públic d'habitatge, sobretot de lloguer, no de compra, perquè aquest ha estat també un problema històric de la política d'habitatge a Catalunya i a Espanya, fomentar l'habitatge de lloguer assequible amb fons que vinguin des de la Unió Europea. I finalment també sancionar l'ús especulatiu de l'habitatge. No pot ser que tinguem habitatges que es fan servir per altres usos o que tinguem tinguem tants habitatges que es fan servir per usos que no són el d'habitatge habitual. Per tant, tots aquells immobles que no es facin servir com a habitatge habitual, nosaltres diem que haurien de tenir un impost del 30% per desincentivar aquests usos i incentivar que es posin en lloguer perquè puguin ser l'habitatge de persones.
Ara em parlava del turisme. Es pot regular també el turisme des d'Europa?
El turisme es pot regular des d'Europa, sens dubte. Nosaltres creiem que, per exemple, moltes mesures que s'han aplicat a l'Ajuntament de Barcelona amb Ada Colau, la regulació dels creuers, l'aplicació d'impostos, per exemple, a les estades hoteleres o a les estades en creuers, la regulació d'aquestes plataformes com Airbnb, aquí també Europa pot dir moltes coses. I, de fet, lamentablement ho ha dit els últims anys. El que passa que ho ha dit en contra dels interessos de la regulació turística a favor del dret a l'habitatge. I el que ha fet és una mica fomentar aquesta barra lliure, sobretot del turisme i dels lloguers de curta durada, com Airbnb, que no ens ha ajudat gens a les ciutats com Barcelona.
Darrerament també hem vist moltes protestes, no només a casa nostra, sinó a països com França, frontera i frontera, de la pagesia catalana. Què hem de fer amb la pagesia catalana? Quines solucions li donem després d'anys i panys de reivindicació i que ningú els escolti?
El fenomen de la pagesia catalana, jo crec que li hem de prestar molta atenció, perquè efectivament el que ens demostra és que a vegades amb les polítiques climàtiques segurament no hem sabut incloure tothom. Hi ha hagut una part de la població que s'ha sentit que la deixàvem enrere, i ho hem de dir, no hi haurà cap transició ecològica si no és una transició ecològica justa, que assumi a tothom i que tingui en compte criteris socials. Per tant, la pagesia catalana és la primera que és conscient dels efectes del canvi climàtic, perquè nosaltres parlem amb ells i ens ho diuen, nosaltres això ho veiem cada dia a la terra, és a dir, és una evidència, el canvi climàtic. Per tant, no hi ha un problema aquí de negacionisme, hi ha un problema doncs, de condicions també socials. El que no pot ser és que la pagesia catalana treballi i el seu valor afegit, no, els fruits del seu treball, se'l quedin més les cadenes distribuïdores que no pas els pagesos i les pageses. Per tant, aquí el que necessitem és garantir que s'acompanya a la pagesia catalana per fer una transformació cap a un model d'agricultura de més sostenible, de proximitat, però que això vagi també de la mà de garantir unes condicions laborals dignes al camp, que avui, sens dubte, no hi són. Aquí tenim un problema europeu molt clar, que són els tractats de lliure comerç i inversió que s'han anat aprovant. El que no pot ser és que la Unió Europea, per exemple, reguli o inclús limiti molt l'ús d'alguns fitosanitaris a Europa, una cosa amb la que nosaltres hem estat sempre d'acord, però que, en canvi, deixi entrar productes que venen del sud global, de països que han firmat tractats de lliure comerç i que venen fent servir aquests fitosanitaris. Nosaltres defensem que qualsevol tractat de lliure comerç ha d'incloure el que es diu clàusules mirall, és a dir, les mateixes normes a nivell ecològic i a nivell social, també molt important, que apliquem a la Unió Europea, han de complir-les també els productes agrícoles que entren dels països.
Clar, amb totes aquestes polítiques que vostè em posa sobre la taula, amb dos grans gegants, com és la socialdemocràcia i el Partit Popular Europeu, com s'hi fa front? És a dir, com s'intenten guanyar batalles com aquestes des dels comuns?
Doncs miri, nosaltres hem fet una feina molt activa al Parlament Europeu els darrers anys amb l'Ernest Urtasun, avui ministre de Cultura dels Comuns, i per tant jo crec que hem demostrat que es poden fer moltíssimes coses. L'Ernest ha sigut una persona, un dels eurodiputats més actius, per exemple, en demanar una fiscalitat justa. Ahir mateix vèiem com per fi Espanya aprova aquest impost mínim del 15%, que això és una regulació per les societats, per les empreses, que això és una regulació que ve d'Europa i que implica major justícia fiscal, i el nostre eurodiputat Ernest Urtasun va ser un dels promotors d'aquestes iniciatives per uns impostos més justos. El mateix amb les polítiques climàtiques, on Ernest Urtasun va ser també protagonista, i estem segurs que ara ho serà Jaume Asens amb qüestions com el català a Europa o com la defensa de l'amnistia també a les institucions europees.
Mm-hmm. Per cert que ho deia també a la portada d'avui d'aquest programa, ho arrosseguem des de l'any 2017 o més enrere, quan va començar el procés català. Els comuns lluitaran perquè el dret a decidir sigui possible, també des d'Europa?
Nosaltres a les institucions europees anem a defensar els interessos, sobretot, de la ciutadania de Catalunya. Per tant, això vol dir defensar l'oficialitat del català, vol dir defensar que la llei d'amnistia que s'ha aprovat amb un ampli consens a Catalunya i a Espanya s'apliqui efectivament, que no veiem aquí, diríem, un intent d'una part de la judicatura de frenar una llei democràtica i que ha estat un èxit, jo crec, del diàleg i d'una altra manera de fer política, i tot això ho anem a defensar a Europa. Però defensar també els interessos de Catalunya vol dir defensar les polítiques socials a Europa. El que preocupa, sobretot, a la ciutadania és el dret a l'habitatge, com dèiem, els lloguers que estan pels núvols, o tenir un salari mínim interprofessional digne. Per tant, nosaltres anirem a defensar tots els interessos de la ciutadania de Catalunya a Europa.
Ara em posava sobre la taula també la llei d'amnistia, una llei d'amnistia que sí, s'ha aprovat, però no ha entrat en vigor perquè no s'ha publicat al BOE. Es preveu que es publiqui el BOE la setmana vinent, post-eleccions europees. Hi veu electoralisme?
Jo, la veritat és que això, entenc que a vegades aquestes publicacions es poden atrasar, no sé quin és el motiu, però tampoc entraré a jutjar-lo.
Deixem parlar també de política catalana una mica, perquè el Tribunal Constitucional ha tombat, avui ho explicàvem també, el vot delegat de l'expresident Carles Puigdemont i de l'exconseller Lluís Puig. És un moviment per evitar una mesa al Parlament de Catalunya, una mesa independentista?
Altra vegada, jo dic, no ens haré a jutjar quin és el motiu d'aquest moviment. El que sí que em sembla a mi és que ho dèiem abans, no? La ciutadania de Catalunya s'ha expressat molt clarament a les urnes. A vegades és molt més clara del que som els partits polítics. I el que vol la ciutadania de Catalunya és una majoria d'esquerres. Al Parlament de Catalunya, tant per possibles pactes de govern com per pactes per la mesa, hi ha una majoria progressista, una majoria d'esquerres, i els comuns sempre ens trobaran del cantó d'apostar per aquestes majories d'esquerres.
Els comuns que a Catalunya ja han dit per activa i per passiva que busquen un nou tripartit, una nova formació d'un tripartit, amb Salvador Illa, els Comuns i Esquerra Republicana al capdavant del nou govern de la Generalitat. Això és viable després de que Marta Rovira hagi dit que no busca un govern tripartit? O jo fer crec... president Salvador Illa, vaja.
Com dèiem, nosaltres el que fem des dels comuns és dir clarament que la ciutadania s'ha expressat en el sentit de que vol un govern progressista, ambiciós en matèria social, ambiciós en matèria climàtica, i nosaltres estem treballant per això i esperem que totes les forces polítiques progressistes i esquerres siguem capaces de posar-nos d'acord.
Júlia Miralles, candidata número 2 dels comuns i número 12 de sumar a les eleccions europees del 9 de juny. Moltíssimes gràcies per passar pels estudis de Gravenet, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Però quin sofà més xic, Nuri?
El vaig triar perquè combina amb el Picasso.
Et deu haver costat una fortuna.
No diguis res, però Galeries del Tresillo, a més del 20% de descompte, t'ho finança en tot, sense interessos i sense costos d'obertura.
Per què parlem així?
Per fer joc amb el sofà, no?
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo tens sofàs, matalassos i decoració amb un 20% de descompte i un finançament increïble. Galeries del Tresillo.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana. Amb Joan Trias.
38 minuts que passen de les 9 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat. Per cert, en plena d'actualitat. Mira, m'acaba d'avisar la cap de continguts d'aquesta casa, Sílvia Muñoz, que avui a partir de les 10 compareixerà després d'aquest atac d'Israel, ara ho comentàvem amb Júlia Miralles també, després d'aquest atac d'Israel a una escola de Gaza on hi ha hagut més de 30 morts, compareixerà el ministre Álvarez. Segurament faci algun anunci. N'estarem pendents de tot plegat, per tant, a les 10 del matí estarem pendents de què digui el ministre Álvarez, també. Dèiem que pendents de l'actualitat, evidentment, però arrenquem el magazín de la caravana. Un
Un dijous en el que a partir de les 10 del matí precisament ens espera també una nova història de superació amb la periodista Ruth Caral. Avui coneixerem a Genoveva Seydú, una escaladora amb síndrome química múltiple que en certs moments ha de viure allunyada de les grans contaminacions. Tot un repte. I a 2:15 obrim el capó de la mà de la Fundació La Caixa i aprofitant que ahir es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient a nivell mundial, el CaixaForum Macalla s'hi va celebrar un debat molt interessant. Amb tot això parlarem amb Martí Boada, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ahir hi va participar. I més enllà de les 11 del matí obrirem un nou capítol d'On són les dones, avui acompanyats de Montserrat Anguiano, artista i activista espanyola que lluita per la visibilitat i reconeixement de la dona negra i afrodescendent. Una mica més tard, a l'entrevista cultural, també ens visitarà ni més ni menys que Francesc Casadesús, director del Festival Grec de Barcelona. El cert és que a la caravana volem conèixer els 81 espectacles programats en 40 dies de festival i més aquest any, que és el darrer any en què Cesc Casadesús és precisament el director del Festival Grec. I un dijous també, que arriben al punt del migdia, tindrem la nostra particular secció de cuina amb la food truck de l'Ada Parellada i després, amb motiu del Dia Mundial del Control de Plagues, 6 de juny, parlarem amb Andreu García, vicepresident i portaveu de l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, la DEPAP. Amb tot això arribarem també a l'última hora del programa acompanyats de la divulgadora musical Maria Boroncova per gaudir d'una entrega més d'òpera rock. A més, voltarem, com sempre, amb l'Olma Giró i la seva girocleta i tancarem amb el programa el Bona Vesprada d'en Rafa Sanahuja. Tot això avui, 6 de juny, a la caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, tots ja preparats per arrencar amb les seccions habituals.
La caravana.
Giró.
Hola.
Què tal?
Molt bé.
Pots explicar això que has fet ara?
Claro, que són exercicis.
És que m'ha fet molta gràcia.
Que no, a veure, això és com de primer de ràdio. Fas exercicis per obrir bé la boca, mous la mandíbula i la llengua per pronunciar millor i que els oients, doncs, agraeixin
doncs
que vocalitzis.
Doncs ara els oients que s'imaginin com s'ha quedat la meva cara després de mirar que feies coses estranyes.
Són escalfaments radiofònics, bàsicament. Val. Com abans de cantar qui escalfa la veu, doncs a la ràdio també s'ha d'escalfar la
veu. Jo no
ho
sabia, això, tampoc, eh?
Sí, sí.
Et dic una cosa, és de les coses menys estranyes que fa la
Giro.
Menys.
Sí, sí, sí.
Menys
sí.
Estranyes.
Vinga, que ara toca fer un tomb per la vida. Avui un tomb per la vida de Francesc Casadesús, director, com ara deia Joan, del Festival Grec de Barcelona, i que d'aquí poca estona puja a la caravana per presentar-nos la 48a edició del Grec, que comença d'aquí 20 dies, el 26 de juny, i que s'allargarà fins al 4 d'agost.
Aquest estiu compartim històries. Grec, Festival de Barcelona.
Clar, ens deies, Olma, que aquest festival grec comença d'aquí 20 dies i la gent es pot preguntar, però on va aquesta gent de la caravana si falten 20 dies encara pel grec? Doncs bé, moltes entrades s'estan exaurint ja.
Ara, per això el tenim avui aquí, perquè si hi ha algú que ens està escoltant que diu encara queda molt, doncs no queda gaire si voleu anar-hi, perquè aquí no corre bola, ja ho sabeu tots, i sí, perquè estan volant les entrades, perquè la proposta i les propostes que porten aquest any són molt interessants, entre altres són Sílvia Pérez Cruz, Rita Payés, Elisabet Roma, la seva mare, Pau Vallvé i molts i molts altres.
Pau Vallvé ha exaurit entrades.
Per exemple.
Els primers, va ser, perquè jo vaig mirar fa 2 setmanes i ja s'havien exaurit.
Ui, va durar hores.
Sí, sí.
Sí, sí, normal. Qui no vol escoltar-los? Doncs que sapigueu, com deies, que aquesta edició, la 48a edició, també és molt interessant avui parlar amb Francesc Casadesús, perquè és la seva última edició com a director i serà una edició molt personal i el que busca és refermar l'essència del festival i celebra el talent de Barcelona, el talent local, els artistes que han vist, que han crescut artísticament en aquesta ciutat i al llarg dels anys i que porten molts anys en el festival i altres de noms. Llavors, artistes fortament lligats als festivals dels últims anys del Grec, com per exemple ho comentàvem,
com Sílvia Pérez Cruz, també La Baronal, La Brutal o De Goi de Gom, La Companyia, que passaran aquest any per l'edició per subratllar el que dèiem, la marca Barcelona, que és l'objectiu d'aquesta edició, i a tot això doncs, se li sumen artistes que no han participat mai i que també doncs, són artistes que valdran molt la pena escoltar. En total, s'han programat més de 81 espectacles. Wow. Són molts espectacles, són molts, 81, sí, sí. En una cinquantena d'espais diferents. Llavors, que sapigueu que l'espai... Ara potser algú que ens està escoltant diu, ah, clar, que té en ment el Teatre Grec, no? El Teatre Grec, clar, dic una cinquantena d'espais. Llavors, el Teatre Grec es reserva exclusivament per als representants de l'escena barcelonina i catalana, diguem-ne, pels artistes més locals, com uh-huh. comentàvem, la Sílvia Pérez Cruz, o la Brutal, o De Goi de Gom. Llavors, en la resta d'espais, a la resta de la cinquantena d'espais que hem comentat, doncs s'hi programen altres artistes. Llavors, sobre Francesc Casadesús, el director del festival, porta 8 edicions sent el director d'aquest festival des del 2017. Va començar en el món de les arts escèniques com a actor i ballarí, ara doncs n'és director, i ha treballat en espectacles com a productor, també com a gerent de l'Institut de Cultura de Vic i director de comunicació del MAC. M'ha fet una mica de tot. Llavors també durant uns quants anys va ser el director del Consorci Mercat de les Flors, i el més destacat, evidentment, és que és un home, un Francesc Casadesús, el director del Festival del Grec, sí. que té uns títols al darrere, atenció, sí. Premi Nacional de Cultura el 2008 en l'apartat de dansa. Hem comentat que va començar sent actor i ballarí. Insígnia, això és en francès, però vindria a ser un Premi Nacional també de Cultura de França, que atorga el Ministeri de Cultura de França l'any 2014, Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts, en aquest cas atorgada pel Ministeri de Cultura d'Espanya el 2015. O sigui, aquests premis són els premis més alts, més amunt, més grans que pots arribar doncs, sent ballarí, sent actor, o dedicant al món de les arts escèniques. Per tant, serà molt, molt interessant escoltar-lo avui a la caravana a partir de...
Una bèstia del teatre, Cesc Casadesús, que ho deia més, s'acomiada com a director del festival al Grec, i per tota la gent que pugui pensar doncs bé, avui parlarà amb el director del Grec des de la caravana de Ràdio Estel i ja ho tindríem fet, això. Doncs no. No. Com sabeu, hi ha una proposta molt, 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 molt interessant enguany, perquè també, com sabeu, De Goi de Gom va anunciar que plegava plegava veles, mai millor dit, després de la temporada vinent posar-s'hi de nou amb un nou muntatge de Maricel. Doncs bé, què faran des del Grec? Ja es va anunciar per part de Goi de Gom, ja es va anunciar per part del Grec, per tant, ara sí que es pot dir.
Es va anunciar aquí, també, deixa'm-ho dir. Exacte. Vull dir, és que resulta que els micròfons a Ràdio Estel són molt còmodes.
Sí, 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 deu ser això, deu ser això. Vam tenir Joan Lluís Bonzo, que ens ho va dir. En fi, faran la gran nit de Goi de Gom. En principi havia de ser un dia, doncs ben, seran dos, perquè s'està omplint d'allò més. Faran la gran nit de Goi de Gom, on molts dels artistes que han format part de Goi de Gom cantaran moltes de les cançons i del repertori que ha format la història de Goi de Gom. Demà, el director musical d'aquesta obra mestra, Daniel Anglès, que passarà també pels micròfons de Ràdio Estel i de la caravana.
Sort que hi ha programes com La Caravana que posa la cultura
ara
al centre. Diguem-ho, que si no ho diguem nosaltres a vegades...
Que li diguin a Catalunya Ràdio. En fi. Per cert, gràcies per anomenar-nos. Mira, hi ha coses que es fan bé ara, des d'altres mitjans.
Sí, també.
Diguem-ho, també, perquè podrien haver tret les declaracions de Ramon Madaula i fer un debat que van fer, que va estar molt bé, sobre el món del teatre i no haver dit res... com, per cert, es fa molt des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i no, ells ho van dir. Eren declaracions de Ramon Badaula a la caravana de Ràdio Estel. Per tant, gràcies per anomenar també d'on sortien aquestes declaracions. Escolta, anem a recordar... Som-hi. Vallès.
Mireu, un què? Dia com avui, el 1599...
Ella ja entra foc, ja posa la directa.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Va néixer una persona molt important pel nostre país, el pintor Diego Velázquez.
Home,
a Sevilla, el 1599. És un dels màxims exponents de la pintura barroca espanyola, pintor del rei Felip IV i pintor de cambra, també, i ens ha deixat doncs, quadres importantíssims, per exemple, les Menines.
Que és enorme, aquell quadre.
És enorme,
quan el vaig veure
sí,
en directe...
Sí. Sí. És impressionant, aquest quadre.
A mi també em va sorprendre les dimensions.
Sí, sí, sí.
Em vaig quedar boca babada.
És molt, molt gran.
Era un absolut geni, no?, aquest home. És a dir, tenia una capacitat absoluta de...
Sí, sí, i els retrats que fa de Felip Felip IV i de tota la família reial és, són increïbles.
I el seu propi, o sigui, el seu autorretrat que surt a les Menines, que me'n recordo que era com buscant a Wally de dir...
Està pintant.
De dir, a veure qui troba Velázquez aquí en el quadre. Molt interessant.
Hi ha, un homenatge, molt xulo a la sèrie El Ministeri del Temps.
Sí, sí, cert.
En què el contracten al Ministeri del Temps com a retratista de sospitosos. O sigui, atén al Velázquez, que fa el retracte robot del sospitós que busquen i tal. És molt bo, sí.
Que bo. I què més? Un 6 de juny de 1944 es va produir el desembarcament de Normandia, conegut com el Dia D, que va ser quan els aliats van desembarcar a les platges de França i va marcar doncs, l'inici del final de la Segona Guerra Mundial. Per cert, aquest any fa 80 anys del desembarcament de Normandia. Es fa una gran commemoració avui.
Actes especials a França, eh? Ja va passar l'any passat?
Sí.
Si no erro, va passar l'any passat que en van fer una de grossa a Normandia.
Avui s'aplegaran Joe Biden, que participarà doncs, aquesta commemoració a les platges de Normandia. També tindrem doncs, Macron, el rei d'Anglaterra, Carles III, canceller alemany Olaf Scholz, també el primer ministre canadenc Justin Trudeau, i altres, com per exemple també Vladimir Zelensky, que servirà una mica com per reformar doncs, el suport a Ucraïna d'Europa. I això passarà avui, en commemoració d'aquest dia.
No cal que us recomani, o no, perquè si no teniu estómac no la mireu, la escena inicial de pràcticament 25 minuts de Salvar el soldado Ryan. En què Spielberg...
Grandíssimes pel·lícules.
Spielberg reflexa aquesta presa de Normandia d'una manera desgarrada.
Band of Brothers també és una sèrie on van participar també Tom Hanks, Spielberg, i també és una autèntica passada. I les darreres pel·lícules que ha fet, per exemple, Christopher Nolan, també sobre Normandia.
Dunkerque, no?
Dunkerque,
que també molt bona.
Sí, sí, és espectacular.
Sí, sí. I un 6 de juny de 1929 es van posar a la venda els primers aliments congelats als Estats Units.
Ui, quin mal dia.
Congelats. No sé si hi havia pizzas congelades en aquell moment.
A veure, la teva època, Rafa, perdó, però sorties a fora a la cova, no feies un forat quan l'hivern feia fred.
Hem passat a la cova,
És
que hem passat a la cova,
és que m'està dient Neandertal. Jo ja sé que tinc una front prominent. Però tant com Neandertal o el Magiró...
Que això de congelar els aliments, segur que els neandertals ja sabien fer-ho.
No, 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 imagino que no. Mira,
banda sonora d'època.
No tens front, no tens front prominent, Rafa?
No?
Simplement que tens falta de...
De cabell. Ja, ja. Riámonos, riámonos todos juntos de esa aguja, que es un blanco fácil.
No, l'estimem.
Vinga, què més? El dia com avui, el 46, el 1946, es va fundar l'NBA.
Ah, perfecte.
Un 6 de juny. I tal dia com avui, un 6 de juny de 1984, va aparèixer la primera versió del Tetris, el videojoc creat per l'enginyer informàtic de la Unió Soviètica, Alexei Pashtinov.
Ai, és soviètic? Ah, clar, però la música, evident, et donava molta pista.
No, ho sabia jo,
Jo tampoc, però ara que ho dius... Aquesta música sona molt soviètica, és veritat.
Sí. Jo em pensava que el seu cognom tindria alguna cosa a veure amb Tetris, saps? No. Alexander Tetrifrov.
L'origen del nom és la combinació de tetra, que en grec significa quatre, i de l'esport preferit del noi que el va crear.
Tenis.
El tenis.
Home!
Sí, sí.
Doncs va fer fortuna. Un dels jocs més senzills i més addictius que...
I tant, i tant.
Que s'han inventat. M'agrada molt Tetris.
I per acabar el tal dia com avui, un 6 de juny de 1980 es va publicar el disc Torna, torna, Serrallonga, d'Esquirols.
Del cor de les quilleries sortirà un gran espatec que em faran ressons de guerra les parets de Tavertet. Des de Sau a la Cellera, des del far al Matagalls, el trabuc d'en Serrallonga.
Quina veu,
Sí.
Trabuc.
D'en Serrallonga.
En Joan Crosas, no? És aquest que canta.
Sí, sí, sí. Que va participar també a la primera edició que es va fer de Maricel.
De Maricel, exacte.
I tal dia com avui, què li passa a aquesta cançó?
Que va sortir aquesta cançó al dia.
Ho acaba de dir.
No, però que estava jo en altres... Estava admirant la capacitat d'Olma d'intuir per què era tenis.
No, no.
Esport favorit.
Ens ha deixat...
Boca barats.
Frapats. Ai, la gent canta, però sobretot...
Ai, també, també.
La gent parla.
Anem a coses que ha dit la gent, va.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme une chérie, là!
A Le Tenis.
Ai, Le Tenis.
No sé, no sé si ho diuen així, però té, segur té, té, té pinta que sí.
Le Tenis.
Le Tenis. Le Tenis. Le Tetris.
Le Tetris.
Que avui faig. En fi, avui ens, en el tema de la frase del dia ens detindrem un cop més, i perdoneu, no és cap fixació, us ho prometo, és que ens regala grans moments.
Però, tu ministre... agafes fixacions, però a mi m'agrada que passi això.
I es diu Òscar? Comença per Òscar. Òscar,
sí. Home.
Ministre de Transports... Puente.
Avui està adivinatòria, eh?
Sí, sí.
La Giró.
Avui està...
Es diu Òscar? És ministre? Acaba per Puente?
Diu coses a Twitter? És molt alt, va estar aquí.
És molt alt, Òscar Puente?
És molt alt.
És molt alt?
Li vaig dir a la Caselles.
No, no ho sabia jo.
Home, no, i tampoc.
Perdona, ja fa pinta de ser molt alt.
Sí?
Home, sí. No.
Però jo pintava més aviat baixeta.
Li vaig dir a la Caselles, aire, és tan alt com sembla, diu, més.
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 Imagina.
Més i tot.
I que va agafar, la Caselles va haver d'agafar uns...
Una escala i pujar
una
micro.
Una escala per apropar el micro a... En fi. Molt bé. Total, que parlem d'Òscar Puente. Mai ben ponderat. En un anunci que va fer fa... En un anunci, no. En una entrevista que va fer fa un temps de com treballa el seu equip i de quines coses interessen...
Tira, tira.
I sobretot de com se l'insulta. Una frase de com se l'insulta. Òscar Puente diu... Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo y a mí por feo.
Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo.
Conde y Lelutier.
Analicemos la frase.
Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Molt bé, sí, senyor. En aquest sentit és com tu, Joan. Sempre donant molta feina a l'equip i bé que fas, que per això estem. Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión. Oh, ¿quines columnes d'opinió seran? Columnes de politòlegs, opinions crítiques, idees per portar millor el seu àmbit personal o, no sé, d'economia, socials, columnes socials per veure què es pot fer per la gent. No, amics i amigues, res de tot això. Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. Ah, val, m'imagino al pobre de l'equip d'Òscar Puente posant a Google insultos Òscar Puente i fent F5 cada mitja hora per si hi ha cap novetat. I remata el tema, el bo d'Òscar. Què le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mi por feo. M'agrada molt la pregunta retòrica. Què le vamos a hacer? Què le voy a hacer? Com accepten la situació, posa un becari a fer recerques d'insults, però, bueno, què le vamos a hacer? I remata amb la temàtica dels insults. A Pedro Sánchez se le insulta por guapo i per altres cosetes també, i a mi por feo. La qüestió, sembla ser, és insultar, encara que sigui sobre lo que en principi és una virtut com ara la guapura. Moraleja, amics, no insulteu, això per suposat, i si algun cop arribeu a ser ministres, no poseu gent a les feines que no serveix per res.
Si te caballo viene de bonanza...
Vinga, va, 3 minutets i arribem a les 10 del matí. Us ho explicàvem avui, el restaurant Disfrutar de Barcelona es corona com el millor restaurant del món i es situa com a número 1 del popular rànquing de The World 50 Best Restaurants. La gala ha tingut lloc aquest dijous de matinada a Las Vegas. D'aquesta manera culmina el seu fulgurant ascens a l'Olimp de la gastronomia mundial, quan no fa ni una dècada que va aixecar la persiana en plena eixample de Barcelona. L'establiment ha seguit els passos del Bulli, escola de formació dels seus 3 xefs, Mateu Casanyes, Oriol Castro i Eduard Xatruc. I és un plaer, de veritat que és un plaer, aquesta hora, dir Mateu Casanyes, molt bon dia i moltíssimes felicitats.
Bon dia per vosaltres, bona nit per nosaltres, eh?
Exacte. Mateu, com esteu?
Pues mira, exultants d'alegria.
Com ha anat la cosa? Us ho esperàveu o no?
Pues no, sincerament no. Som sempre de mirar el got mig buit en aquest sentit. Som molt conscients de que les coses costen molt. Hi ha molts companys molt bons a tot arreu que fan les coses de forma impecable i arribar aquí dalt és molt i molt i molt difícil.
Ara celebració i de la grossa, no, suposo?
Bueno, mira, ara la veritat és que estem prioritzant doncs, atendre gent com vosaltres per poder contestar a tothom que vol saber coses de nosaltres. I després, sí, quan vosaltres ja pengeu el telèfon, començarem a salvar una miqueta per aquí.
Per tant, deixa'ns ser molt curt, Mateu, perquè t'he de donar molt les gràcies per atendre'ns. Ja sabem que molts mitjans estan intentant contactar amb vosaltres. Suposo que heu pogut parlar, no?, amb la gent del Disfrutar.
Sí, hem fet una acció no fa gaire estona per videotrucada i hem pogut veure doncs, com s'han reunit ells a les 5 del matí allà al restaurant per visibilitzar la gala en directe a través del link i bé, ho hem viscut amb una emoció immensa que et fot els pèls de gallina, tu.
Mateu, deixa'm preguntar-te, clar, com està la gastronomia o la cuina catalana? Quin moment viu la cuina catalana en general?
Bueno, doncs la cuina catalana té un moment pletòric, no? I com més siguem conscients tots que la cuina catalana té molts estrats, des de la cuina que es fa a casa fins a l'altra gastronomia que som nosaltres, o el celler Can Roca i de més projectes, pues, té molt bona salut, té molt bon producte, té molt bon productor, té una xarxa de distribuïdors molt ben muntada, i hi ha uns receptaris i una climatologia impecables, no? Que tot això li donen una singularitat molt, molt important.
Finalment, Mateu, deixa'm preguntar-te com ho gestionareu tot plegat, perquè ara suposo que les cues augmentaran a l'hora d'intentar reservar el Disfrutar, hi haurà una gran quantitat de gent i suposo que es ve una feinada de por, no?
Bueno, mira, al final allò que dius, no? Si no fos pols o vagis a l'era, sabíem que podia passar i amb moltes ganes i amb molta il·lusió doncs, intentarem gestionar tot això doncs, de la millor manera possible. Al final això et dona doncs, una regularitat de reserves doncs, que escolta'm que la